Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Finalment, el govern de Pedro Sánchez ha enviat ja al Congrés dels Diputats el nou projecte de llei de famílies que contempla millores en la protecció social dels diferents models familiars, reconeix nous drets a les famílies monoparentals i afegeix mesures d'ajuda a la conciliació, però una polèmica sobre el nou tractament de les famílies nombroses ha envoltat i envolta aquest nou text. I és que la llei elimina el concepte de famílies nombroses i passa a referir-se a elles com a famílies amb majors necessitats de suport a la criança. Ja els hi val aquesta nova denominació. Aquesta nova fórmula ha estat molt criticada per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses, que ha demanat ajuda als grups parlamentaris per conservar el seu nom dins d'aquesta nova llei. Però més enllà de la polèmica amb el canvi de nom, el nou escrit recull molts canvis per incloure a més famílies dins d'aquest concepte de família. A la llei, però, hi trobem a faltar potenciar sobretot el paper dels pares i també el dels avis. Dels avis com a pilar fonamental del nucli familiar i també com a col·laboradors dels pares en l'educació dels fills, en la transmissió de valors, coneixements, tradicions i també experiències. Afortunadament a Espanya i també a Catalunya el paper de la família encara està bastant arrelat, però atès que en d'altres països s'ha difuminat aquest rol, és important protegir i potenciar sobretot el protagonisme de la família, la figura dels pares i en particular la figura dels avis. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Repassem notícies d'actualitat i d'interès aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs endavant, Mar.
Comencem explicant que la Fiscalia demana 2 anys de presó per 3 usuaris d'X, abans Twitter, que van fer comentaris humiliants contra la família de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, que demanava que les classes de la seva filla fossin un 25% en castellà. La fiscal assegura que en algunes publicacions es feien crides a l'aïllament i exclusió social de la menor. I el salari de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona puja i se situa en uns 1.516 euros mensuals de mitjana. Així ho determina el càlcul que s'ha fet per l'AMB, que detalla que les despeses relacionades amb l'habitatge, com la quota del lloguer o la hipoteca i les factures de servei, suposen un 45% del pressupost de les necessitats bàsiques. I expliquem també que la Junta Electoral Provincial de Barcelona creu que el govern i el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, han vulnerat el principi de neutralitat de les administracions públiques en precampanya. Així ho diu una resolució que respon a una denúncia del PPC que avisa que continuarà vigilant a l'executiu català. I els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han detingut un home que s'havia tancat amb un nadó en un domicili a Terrassa. Li atribueixen un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. I en qüestions de transport, el Ministeri de Transports ha aprovat l'ordre d'estudi del projecte de transformació urbana de l'antiga N2 i un tram de l'N260 al seu pas per Figueres. Es tracta del pas previ a l'inici de les obres que culminaran amb el traspàs de la titularitat de l'Ajuntament. Avui, però, també continuem parlant d'esports i acabem també amb aquest tema, i és que el Port de Barcelona té previst rebre 806 creuers aquest 2024 i reduir així un 6% l'arribada de vaixells més grans. L'autoritat portuària precisa que el 22% de les escales seran d'embarcacions que funcionen amb gas natural liquat.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimecres amb força sol arreu de Catalunya, també algun núvol a la cara nord del Pirineu, temperatures doncs agradables i vent als dos extrems de Catalunya, la tramuntana, l'Empordà, el mestral a les Terres de l'Ebre. Aquesta setmana acabarà amb una pujada important de la temperatura. Notarem de manera progressiva a mesura que avancin els dies i sobretot el cap de setmana, quan els termòmetres tocaran sostre amb temperatures màximes que poden arribar, atenció, entre els 24 i els 28 graus. I sapiguem com està la xarxa viària. Ens ho explica avui el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. No parlem de massa problemes en aquesta xarxa viària. Aquesta hora, bàsicament, trobarem aturades més o menys habituals. Per tant, sobretot a les rondes de Barcelona i a la zona del Vallès. Aquí al Vallès, per exemple, a la P7, sí que presenta aturades d'un parell de quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sentint d'Or, sentint Girona. Això, aquesta zona, entre aturades d'un parell de quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sentint d'Or, sentint Girona. Això, aquesta zona habitual, aquest tronc central de l'autopista AP7, com us dèiem, en sentint d'Or. De moment, poca cosa més. En general, com us dèiem, també parlem de calma en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i dos quarts de 3, matí tràgic al Prat. Els Mossos investiguen l'assassinat d'una dona de 42 anys i els seus dos fills de només 8 anys. La policia treballa amb la hipòtesi que el pare de les criatures de 43 anys i que s'ha suïcidat és el presumpte autor del triple crim. El que portem d'any són 5 les dones i 5 els fills que han mort presumptament en casos de violència masclista i vicària, respectivament. Yolanda Canales, com han anat aquests dramàtics fets?
Ens hem de remuntar aquest dimarts a la tarda, cap a les 4. Una mica més tard, el maquinista d'un tren de Rodalies va avisar que una persona s'havia llançat a les vies del tren al Prat. Els Mossos li van trobar unes claus i en un vehicle proper van trobar una nota de comiat on demanava perdó pel que havia fet. Això va alertar els agents que van anar a l'habitatge de la parella i allà van trobar els cossos de la dona i dels dos menors, un nen i una nena de 8 anys. Segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents judicials entre la parella. I els veïns diuen que havien comprat la casa fa uns 2 anys aproximadament i que no tenien massa relació amb els veïns. Els nens estaven escolaritzats en un centre molt proper al domicili. Precisament, el consistori s'ha posat en contacte amb l'escola per oferir-los acompanyament social i psicològic. I també la Conselleria d'Igualtat ha posat els seus serveis a disposició de la família i l'entorn de la víctima. El jutjat d'instrucció 4 del Prat en funcions de guàrdia s'ha encarregat de l'aixecament dels 4 cadàvers. El jutjat, però, s'ha inhibit en favor del d'instrucció 5 de la mateixa localitat, encarregat de les causes de violència contra la dona. Hi ha secret de les actuacions.
La tragèdia del Prat arriba quan tot just fa una setmana a Bellcaire d'Empordà, a les comarques de Girona, un home, ja a la presó, va assassinar el seu fill i va deixar molt malferida la seva parella. Però què porta un home a fer mal als seus propis fills? Doncs psicòlegs i psiquiatres asseguren que és la manera de ferir a la mare o d'augmentar el control sobre ella amenaçant-la de fer mal als nens. Costa molt d'entendre per què un pare mata el seu fill, però és que la condició humana té una característica que no podem amagar ni oblidar, la maldat. Crims com el d'avui al Prat deixen molts interrogants, alguns dels quals només poden resoldre els psicòlegs o psiquiatres. El Sergi Tora ha parlat aquest matí amb una psicòloga. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Sí, un tipus de violència que utilitza els fills com instrument per fer mal a l'autèntic objectiu d'aquesta mateixa violència que és la parella. Atacar els més vulnerables per augmentar el patiment i el dolor fins cotes inimaginables a la parella, que no pot protegir els seus fills. L'agressor tracta els nens com un objecte per fer maltractar, en aquest cas, a la seva dona, i no els tracta com a persones. La psicòloga forense, psicoterapeuta especialitzada en violència, Elisa Mikola, explica a COPE Catalunya i Andorra els buits del sistema preventiu.
Tenemos un agujero en cuanto a las herramientas para prevenir el riesgo en niños y niñas. Es decir, no existen actualmente herramientas de evaluación del riesgo de estos niños, aunque sabemos que hay ciertos factores que hacen que sean más prevalentes este tipo de casos. Por ejemplo, sabemos que cuando el agresor hace algún intento de suicidio o tiene ideaciones suicidas, ese es un factor de riesgo importante.
I és que l'any no ha pogut començar pitjor a Catalunya amb la mort de 5 menors. Al gener, 2 menors de 7 i 10 anys a Barcelona ciutat. El passat 3 d'abril, un nen de 5 anys a Bellcaire d'Empordà. I ara els 2 menors de 8 anys al Prat de Llobregat. Una negra estadística. Elisa Mikola, també vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, diu que s'ha de visibilitzar aquests casos com alerta.
Són escalofriantes, no? I deberían sensibilizar como mínimo a quienes pueden decidir hacer algo, ¿no? Que es el sistema público. Pero realmente yo creo que rompe a toda la sociedad. Es verdad que la violencia contra los niños y contra las mujeres tiene que poder visibilizarse.
I un altre factor de crueltat, la premeditació, són crims planificats, pensats i executats cap als més vulnerables. L'horror en grau màxim, impossible de descriure en paraules.
Gràcies, Sergi. Mentrestant, la Policia Nacional ha aconseguit enxampar un menor acusat d'una 20ena d'extorsions sexuals a les xarxes, suplantant un altre noi. Aquest depredador sexual arrestat a Catalunya hauria assetjat joves de tot Espanya, la majoria també menors. T'ho amplia l'Adrià Mascorda.
L'assetjador operava en una coneguda xarxa social, de manera que suplantava la identitat d'un jove per contactar amb les víctimes, a les que obligava a enviar-li contingut sexual i les amenaçava amb difondre'l en cas de no rebre més. Eduardo Casas és cap del grup primer de protecció al menor de la Unitat Cibernètica de la Policia Nacional.
Que les amenaces sempre solen ser de la misma classe, que és te voy a las imágenes que tengo tuyas las voy a publicar, las va a conocer tu familia, las van a conocer tus amigos, las van a conocer tus contactos en las redes sociales, y si no quieres que estas imágenes sean conocidas, tendrás que enviarme más.
D'altra banda, coaccionava les víctimes perquè obrissin comptes amb el seu nom, ja que les xarxes no permetien a l'investigat crear-ne més.
Y una vez que tenía esa imagen sexual de su víctima, cambiaba su comportamiento, dejaba de ser amable, dejaba de ser educado, y realizaba amenazas y un comportamiento muy cruel.
Amb les direccions IP es van detectar dos domicilis repetits. En un d'ells es va detenir l'autor dels fets i es va incautar el seu mòbil, que contenia evidències dels delictes. L'investigat tenia més de 20 denúncies a diferents ciutats d'Espanya. El menor ha estat posat a disposició judicial de la secció de menors de la Fiscalia.
Encara tenim una última hora sobre aquesta crònica negra, lamentablement extensa aquest matí. Els Mossos han detingut avui un home de 24 anys relacionat amb un incident amb arma de foc el dia 1 d'abril en què una dona va resultar ferida greu a Sant Adrià de Besòs. El dia 1 d'abril el cos policial va tenir coneixement que una persona havia estat ferida per arma de foc i en traslladar-se fins al lloc dels fets van constatar que s'havien produït diversos trets. La dona estava sent atesa en un centre sanitari per ferides en una cama. Fruit de la investigació, la policia va identificar una persona presumptament relacionada amb l'agressió, ja que i aquesta jornada, avui concretament, s'ha dut a terme un dispositiu policial per detenir-la. L'operació, els Mossos han arrestat un altre home que no està relacionat amb els fets, però que tenia una ordre de detenció. I si ets una parella de fet, però no has formalitzat aquesta condició davant d'un notari o un ajuntament, molta atenció al que t'estem explicant avui. Un litigi que arriba ja al Tribunal Constitucional i que podria tenir sentència aquest estiu pot tombar els criteris de la llei catalana per accedir a aquesta condició, la condició de parella de fet. Els experts recomanen formalitzar el vincle per no arriscar-se a perdre aquesta condició i quedar-te desemparat i, fins i tot, en casos de mort, un dels convivents passar-ho doncs molt malament. Una situació com la que avui ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el Javier. Sergi Tor, de nou, el Javier és vidu, amb dos fills i, atenció, sense pensió, oi?
Sí, Javier Pérez té hores d'ara 55 anys, treballa de paleta a Corberà de Llobregat i des de fa 5 va perdre la seva parella, la Montse, després de 24 anys de convivència i dues filles comunes. La Montse treballava a una residència i va cotitzar des dels 18 anys. Sense formalitzar la seva relació estable via notari o ajuntament, la viudetat de la Javier no ha estat reconeguda, tot i que la norma catalana estableix que 2 anys de convivència sigui un dels requisits. Javier ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra que no li han admès les seves proves presentades.
Que lleve unos testigos al notario de vecinos, porque para decir que yo es que de mi casa no faltaba en 24 años con mi mujer ni una noche. Y llevemos pruebas de que ella me pagaba mis autónomos. Teníamos 2 cuartillas, una en común y cada una tenía también la suya porque ella también trabajaba. Y ella pagaba a mi autónomo, por ejemplo, y ella pagaba la luz y no sé qué. Llevando todas esas pruebas, como que habíamos estado conviviendo 24 años, parece que no sirvió.
Que no
sirvió para la justicia, no.
Javier ho atribueix amb un error administratiu, però està indignada perquè ha perdut les cotitzacions de la seva parella estable i que no han anat a les seves filles.
No, que lo que me fastidia más es eso, que no es que le han robado el dinero a mis hijas de mi mujer, que llevaba cotizando pues 30 años, desde los 18 años que trabajaba, a los 46, hasta los 47 que murió, no sé, ese dinero quién se lo ha quedado de mis hijas, de su cotización de toda la vida, no sé, y estoy pues imagínate, indignado.
Però és que ara, a més, milers de persones a Catalunya estan pendents d'una resolució del Tribunal Constitucional sobre la norma catalana del registre de parelles estables i els seus requisits. En concret, hi ha un litigi d'una parella que no ha pogut formalitzar els seus 5 anys de convivència que pot desencadenar un procediment d'inconstitucionalitat i això representaria que afectaria el dret de pensions, viudetat i altres compensacions per a aquest tipus de parella. De fet, el que està a hores d'ara, doncs, a hores d'ara, amb la plena inconstitucionalitat, és el requisit dels 2 anys de convivència. La llei estatal és més exigent amb els seus requisits i demana registre notarial com a mínim 2 anys abans de la mort, entre d'altres supòsits.
Avui t'estic parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra que milers de parelles, de fet, d'aquí de Catalunya, podien perdre els seus drets i quedar desprotegides. Com és això? Doncs, sortint de dubtes, li volem preguntar al senyor Ramon Quintano, que és el vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família. Senyor Quintano, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, què pot passar amb aquestes parelles? Per què poden perdre els seus drets i poden quedar desprotegides aquestes parelles, de fet, que sembla ser no tenen regularitzada la seva situació?
A veure, sí que tenen regularitzada la seva situació, però resulta que s'ha plantejat una qüestió d'inconstitucionalitat sobre la norma catalana que explica la constitució de les parelles estables, de les parelles de fet, i podria ser que es declaressin inconstitucionals els apartats A i B d'aquest article del 234-1 del Codi Civil de Catalunya i, per tant, les parelles que estan constituïdes com a parella estable per la mera convivència de 2 anys ininterrompuda o pel fet de tenir un fill en comú, podria ser que el Constitucional digués, escolti, aquestes parelles no se'ls pot aplicar la normativa amb drets i deures, de successions, de ruptures, etc. Per què? Pues perquè no han mostrat la seva voluntat inequívoca de constituir-se com a parelles.
I per formalitzar la relació, per fer-la, podríem dir, legal, què s'hauria de fer, senyor Quintano?
A veure, l'article català diu que es constitueixen com a parella estable els convivents que conviuen durant 2 anys de forma ininterrompuda, l'apartat B, que tenen un fill en comú, i l'apartat C, que es constitueixen o que atorguen una escriptura notarial de constitució de parella estable. Llavors, l'apartat C no està posat en dubte. És a dir, ja
amb un acte notarial ja estàs formalitzat com a parella, no, vols dir?
Sí, sí, amb la mera convivència i pel fet de tenir un fill en comú, actualment la llei catalana et té com a parella estable.
Ja, però això a nivell de a nivell de la resta d'Espanya no és així, no?
Bueno, és que a nivell de la resta d'Espanya, a veure, a dret civil comú no hi ha una llei de parelles estables. El legislador espanyol no ha legislat sobre aquesta qüestió. I les altres comunitats autònomes, pues, que tenen competència per legislar, pues, han anat fent legislacions i, per exemple, la Navarresa, en el seu moment, que havia posat també un article molt semblant al nostre, que amb la convivència d'un any doncs, va ser declarat inconstitucional. Per això ara molt ens temem que el Constitucional dirà el mateix.
I és una resolució que està propera, aquesta del Tribunal Constitucional, senyor Quintano?
A veure, nosaltres, pel que hem pogut conèixer, ens diuen que els magistrats del Constitucional s'ho estan estudiant, perquè saben que és una qüestió que pot afectar molta gent, i que semblaria que entre juny i juliol podrien prendre alguna decisió. Però això
mai se sap en exacte.
És el que ens diuen. És el que ens diuen.
Aviam si és certa la dada que li dono, que el 90% de les parelles, de fet, estarien en aquesta situació de alegalitat.
No, bueno, a veure, insisteixo, no alegalitat. No alegalitat,
que, com no han formalit, que com no ho han formalitzat...
Sí, ja t'entenc. Sí, sí. És a dir, mira, segons dades de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2023 hi hauria, fan una estimació, hi hauria unes 300.000 parelles de fet a Catalunya, parelles estables. I, segons dades de justícia, al registre de parelles estables hi ha unes prop de 40.000. No arriben a 40.000, em sembla que són 37.000 i pico.
Només.
Per tant, tenint en compte aquestes dades, ens trobem en que un 90% gairebé de les parelles estables de Catalunya, doncs, no estan inscrites al registre.
Val.
I per... És a dir, que són o bé per mera convivència de 2 anys o bé perquè han tingut un fill en comú, però no estan inscrites al registre després de anar al notari i fer una escriptura de constitució de... Llavors, clar, què ens trobarem aquí?
Irregularitzar tot això, senyor Quintano, és complicat, és un tràmit ràpid, senzill, econòmic... No, situï una mica els afectats.
És rapidíssim, és anar a la notaria, demanar hora al notari o la notària i dir ens volem constituir com a parella estable i ja està. I pagar una quantitat que no és elevada. Estem parlant de 100 i pocs euros.
Ja. Jo, en aquest sentit, i pel que veig, amb aquest tant percent elevat de parelles que no estan constituïdes, hi ha poca informació sobre els drets i deures d'aquestes parelles i per això no han formalitzat la seva situació, senyor Quintano?
Jo crec que sí. És a dir, des de la Societat Catalana d'Advocats de Família fa molt de temps que venim dient la institució de les parelles estables és una institució una mica que està en una certa incertesa. És a dir, Catalunya va ser la primera comunitat autònoma que va legislar sobre les parelles estables l'any 98. Va ser una opció de política legislativa valenta del govern de la Generalitat en aquell moment i va voler considerar que les parelles que convivien doncs se'ls havia de protegir amb drets i deures i equiparar-les, més o menys, als matrimonis. No? Bueno, va ser una opció de política legislativa. Podia haver sigut la contrària. Podien haver dit, escolti, vostè si vol drets i deures, casis, o bé constitueixis com a parella estable al notari, o inscriguis en un registre.
Vagi a l'Ajuntament i
t'ho passa. Però, esclar, exactament, però, esclar, van dir, no, encara que vostè no estigui inscrit al registre, bueno, doncs volem protegir les parelles, sobretot a la part feble dels convivents, també els fills, etc. I van prendre aquesta decisió. I aquesta decisió estava abocada
al fracàs.
Bueno, a que algú digués en algun moment, escolti, és que això no és constitucional.
Sí. Molt bé, doncs queda aquí exposada aquesta situació, doncs amb aquest toc d'atenció per a totes les parelles, de fet, que tinguin que formalitzar la seva relació, perquè si no poden tenir problemes, com hem escoltat fa un moment en el cas que hem exposat aquí a COPE Catalunya i Andorra. Hem parlat del tema amb el senyor Ramon Quintano, que és el vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família. Gràcies i molt bona tarda, senyor Quintano.
Gràcies a vostès.
Doncs ja ho sap, si és parella de fet i no has formalitzat aquesta condició, molt atent a fer-ho ràpidament, ja has d'escoltar el que pot passar amb el meu advocat d'aquesta suja de familiars advocats, el senyor Ramon Quintano. Nosaltres hem de fer un parèntesi per publicitat i després t'explico que encara estàs a temps de col·laborar en la campanya d'esmorzars i berenars per a nens i situació vulnerable que té en marxa la Creu Roja. Com? D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que es los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años por España, Europa o Egipto con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Qué suerte te eches, ojalá que no toque el radiador, sale chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Panasonic.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Panasonic en el Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Creu Roja té en marxa una iniciativa per millorar l'alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat. L'any passat es van recaptar gairebé 13.500 euros que van permetre arribar a més de 600 persones. L'Albert Màrtil t'explica com pots col·laborar.
Durant la campanya Esmorzars i Berenars amb Cor es podran fer donacions d'un a 20 euros als 11 centres que el Campo té a Catalunya. Amb els diners aconseguits, la Creu Roja repartirà targetes moneder per comprar aliments entre les famílies amb fills en situació de vulnerabilitat. Segons la responsable dels programes d'extrema vulnerabilitat de la Creu Roja, Olga Díaz, l'objectiu de la iniciativa és millorar l'alimentació dels nens.
Entre Creu Roja i el Campo volem donar resposta a les famílies en situació de vulnerabilitat que no poden cobrir una necessitat bàsica com és l'alimentació.
El 2023 es van recaptar gairebé 13.000 euros a Catalunya i més de 600 persones van rebre una ajuda econòmica. La iniciativa pretén acabar amb les barreres que impedeixen la igualtat d'oportunitats de la població vulnerable. Segons Olga Díaz, és molt important insistir en les ajudes a les persones en risc de pobresa i exclusió social.
Les famílies podran anar a comprar als establiments en igualtat de condicions que altres persones i famílies, perquè podran escollir entre la diversitat de productes i, sobretot, estem afavorint l'accés al dret a l'alimentació, tan important en els infants i adolescents per tenir una bona salut i una alimentació equilibrada.
Per dur a terme la campanya, l'any passat es van mobilitzar 2.700 voluntaris a tot Espanya i es va millorar l'alimentació de més de 4.300 persones.
I Barcelona torna a ser la capital de la moda, ja camina la 33a edició de la 080 Barcelona Fashion Week al recinte modernista de Sant Pau. La Mort Puerto no s'ha perdut cap detall de la primera jornada.
Sí, la 33a edició de la 080 Barcelona Fashion ha donat ja el tret de sortida amb noves formes d'expressió, tecnologia i art digital. Dissenyadors i marques, com per exemple Scorpion o Simorra, han estat les protagonistes que han desfilat en aquesta primera jornada i fins al 12 d'abril més de 20 marques trepitjaran la passarel·la del recinte modernista de Sant Pau. Una celebració que se suma també a la de la moda nupcial, la Barcelona Bridal Fashion Week, del 17 al 20 d'abril i de la que ens ha parlat la seva directora, Alba Sarícaro.
De todos los días empezaremos ya a desfilar en las pasarelas. Hemos ya lanzado lo que serán las tendencias que se presentan aquí en formato de, pues, de nota de prensa, ¿no? para que todo el mundo también vea lo que pueden esperar y que las marcas que desfilan aquí en esta pasarela marcan la tendencia. O sea, todos, digamos, nos inspiramos y seguimos tendencias y aquí marcamos tendencias también. A nivel producto, tendremos marcas nuevas, marcas de Australia, marcas coreanas, marcas de una marca de Colombia que son polacas, que trabajan de forma artesanal los complementos. O sea, tendremos muchísimas marcas también israelíes, o sea, una variedad de marcas muy punteras de todo el mundo.
A més, en aquesta edició, l'esdeveniment aposta per obrir-se a la ciutat, sortir de la passarel·la i treure la moda també als carrers de Barcelona. En col·laboració amb la companyia La Fura dels Baus, han creat Barcelona Ghost Bridal, una instal·lació artística que estarà exposada al Passeig de Maria Cristina del recinte firal de Montjuïc, amb l'objectiu d'interactuar i ser un atractiu pels ciutadans.
Ahí damos la oportunidad a las marcas de aquí de Barcelona de unirse al salón y de exponer sus vestidos en la calle, acercar el salón a Barcelona y que las personas que están en la ciudad, que no necesariamente tienen nada que ver con el salón, ni se van a casar, ni relación al salón como tal, que puedan de todas formas tener un contacto con lo que se cuece aquí dentro de los pabellones.
Per tant, uns dies en què Barcelona es converteix en l'epicentre mundial del negoci i les tendències del sector, amb aquesta gran celebració de la moda, creativitat i excel·lència.
Si vius en una zona rural no gaire ben comunicada i necessites algun servei bàsic com una farmàcia, un caixer, anar a treballar o anar al col·le, has de fer-ho amb vehicle privat perquè el transport públic no resol aquestes necessitats o ho fa de manera molt precària o limitada. És un dels desavantatges de viure en pobles petits i a vegades aïllats, uns pobles que fan pinya per reduir aquestes mancances, sobretot per no perdre la població jove. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat l'alcalde de les Lloses, el Ripollès, i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya, i ha estat molt atenta a la Iolanda Canales.
Viure en un poble petit, en un micropoble, té avantatges. El tracte amb la gent és més proper, també amb la natura, i el ritme és menys estressant. Ara bé, també hi ha dèficits importants. Així ho diu el Jaume Cuní, que és alcalde de les Lloses, el Ripollès, i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya. Falten serveis, sobretot en temes de connectivitat, tant física com en telecomunicacions. I això, com no, afecta a l'ensenyament, evidentment. Quin és el problema? Que les zones rurals s'han anat buidant i han anat desapareixent també escoles.
I ho veiem bastant ple el cap de setmana, però no entre setmana. Llavors, què fa això? Doncs que no, les escoles que teníem en els petits pobles, moltes, des dels anys 60 i 70, han desaparegut. I això obliga a moure la canalla més lluny.
El Jaume explica que els pobles ja estan habituats a que els estudiants, sobretot els més grans, hagin d'estudiar fora del municipi, però els més petits no. I troba una barbaritat que alguns alumnes tinguin una hora de trajecte per anar a l'escola.
Hi havia ja una habitud a moure els joves que anaven a fer batxillerat o, evidentment, els que anaven a fer universitat, però la canalla petita, les nenes i nens petits, estaven propers a casa i ara no ho estan, i a alguns els hi passa aquestes coses de que s'estan al cap del dia moltes estones a dins d'un autocar. És a dir, estar més d'una hora en un autocar és una bestiesa per un nen.
El Jaume destaca que entre setmana aquests pobles estan buits, s'omplen al cap de setmana. Sí, hi ha interès de gent que hi vol viure, però també hi ha altres problemes, com l'accés a l'habitatge, precisament per l'aspecte més turístic.
Tenim gent per fer teletreballar o per combinar teletreball amb estones a la ciutat o amb treballs complementaris que tinguin també qüestions agroramaderes petites, que no siguin grans indústries. I el problema que tenim bàsicament és l'habitatge. És a dir, tot aquest circuit que tenim una mica endemoniat, que parlàvem de turisme, tot això fa que l'habitatge no estigui a l'abast de la gent.
A Catalunya hi ha unes 1.500 rutes de transport escolar que traslladen uns 45.000 alumnes del lloc on viuen allà on han d'estudiar.
Oriol, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu ets un gironí que està ara per terres sevillanes, però durant molts anys has fet una... Quan eres molt més jove, que encara ho és de jove, has fet una travessa per anar al col·le, que déu-n'hi-do, no? Anaves, si no tinc malentès, de Camprodon fins a Sant Joan de les Abadeses per acabar fins a Olot per poder estudiar. Com t'ho feies, Oriol? Explica'ns una mica.
Doncs mira, bueno, anava de Sant Joan fins a Olot i, bueno, i la travessa era una mica enrevessada, la veritat, perquè havia de sortir de casa molt d'hora, a les 7 del matí, quan el col·le el començava a les 9, i havia d'anar fins a la rotonda que separa Camprodon d'Olot i de Sant Joan, allà esperar-me uns 15 minuts a la rotonda, o sigui, mig de la carretera, esperant que passés el bus de Camprodon per anar cap a Olot. I clar, em trobava en moltes situacions, com pot ser dies de pluja, dies de ja. Molt fred, de molt de vent...
I això de matinar, quan un és tan jove, com ho portaves? Ho portaves bé o era difícil conciliar el matinar amb estudiar i el poder fer vida de jove?
La veritat és que, bueno, que sent jove s'ha dit que bueno, hi ha molta energia, però l'energia a vegades s'acaba, no? I quan arribava el tard, la tarda-nit, ja començava a estar molt cansat, perquè és això, m'aixecava molt d'hora i tot el dia no parava.
Al final també t'hi acostumes, no?, que fas una rutina i, bueno, et vas fent, no?, el trajecte era molt llarg entre Camprodon, Sant Joan i Ullolot. Quan trigaves?
Sí, la veritat que es feia llarg, eren 40-45 minuts.
Clar. Podríem parlar que és una aventura que es complica molt, sobretot, tu ho deies al començament, quan hi havia problemes climatològics, no? Pluja, neu, en fi, complicant més encara, no? Encara es complicava tota més tota la ruta, no?
La veritat que sí, que a vegades havia de ser molt complicat perquè feia pluja i vent i estaves allà enmig de la rotonda esperant el bus, que a vegades arribava una mica tard o... els feia d'esperar i la veritat que era complicat algun dia.
I durant el trajecte pujaven més nois i més noies? Era un trajecte agradable, podríem dir, de fer o què?
La veritat que al matí el jovent s'ha de dir que és molt callat, però perquè encara deu estar dormit o no sé, però la veritat que sí que la majoria de la gent o eren treballadors, que eren 4 o 5, o tots eren estudiants o que venien de Camprodon, que pujaven a les zones de Riudaura o la Canya, i que anaven d'estudiar.
Ja, ja. I suposo que a la tarda, quan acabaves les classes, doncs corrigués a agafar l'autobús, perquè suposo que devia marxar ràpid també, no, l'autobús? L'autobús,
total, la veritat,
Oriol?
Sí, la veritat que havíem de sortir, sembla, si no recordo malament, si 10 minuts abans del col·legi, per poder agafar l'autobús, que també havíem de fer un transbord a la que és la Canya, per agafar un altre que ens portés fins al poble de Sant Joan de les Abadesses.
Déu-n'hi-do. Vull dir que tampoc devies tenir gaire marge per poder fer extraescolars, no?, que, en aquell temps, o
no,
què?
La veritat que no, que era sortir, dinàvem al col·legi, perquè si no és que no donava temps i arribàvem molt tard a vegades al poble, perquè a vegades doncs, això, els autobús, doncs, o tinc moltes anècdotes, les palles dins del camí, o moltes coses, i la veritat que arribava molt tard a casa.
Clar, això ja fa uns quants anys que feies aquesta ruta, Oriol. Ara suposo, jo no sé si estàs molt connectat des de Sevilla amb la zona de Camprodon, Sant Joan, encara hi ha molts altres nois i noies que han de fer aquesta ruta que tu també feies?
Algun que altre sí que la fa, però és que no ha canviat gaire. El que és el transport públic en aquestes zones doncs segueix sent el mateix. I, bueno, estaria bé que habilitessin més i que tinguessin en compte doncs, que hi ha estudiants o hi ha treballadors que han de fer aquestes zones, que han de fer aquest camí doncs, cada dia, no? I que es coneguessin una mica el que és la situació.
Molt bé, Oriol. Molt bé. Ara estàs a Sevilla, estàs estudiant, no?
Sí, sí, la veritat que sí.
Bueno, quin canvi, no? Camprodon, Sant Joan, Sevilla, eh?
La veritat que sí, el temps és molt diferent a nivell climatològic, però... Clar.
Molt,
un canvi potent.
Molt bé, Oriol. Doncs deixem-ho aquí perquè la comunicació tampoc és gaire bona. Els telèfons mòbils tenen aquestes coses. A vegades pots mantenir una conversa molt fluida, altres cops la dificulta una mica. Gràcies per explicar-nos la teva experiència de quan eres estudiant d'un poble petit, com és Camprodon, que havies d'anar fins a Olot, doncs amb tota aquesta aventura que era agafar autobusos, en fes fred, fes molta calor o hi hagués neu. Oriol, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
A vosaltres. A vosaltres. Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Joan Balloni, benvingut.
Hola, Carlos.
3-5, Esports Cope, Champions, el Barça se la juga, eh?
Sí, Champions a tope. Farem una àmplia prèvia d'aquest PSG-Barça que juga aquesta nit a les 9 al Parc dels Prínceps de París. 2.000 seguidors culers estaran a la grada acompanyant a l'equip. També avui es disputa l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund. El tiempo de juego a la Cope arrenca un quart de nou. Ahir el Real Madrid i el City van empatar 3, també empat a 2 entre l'Arsenal i el Bayern de Munic, tot obert de cara als partits de tornada. En bàsquet s'ha presentat aquest matí Dani Miret com a nou entrenador del Joventut, i en tennis tenim doble notícia. Carlos Alcaraz causa baixa a Monte Carlo, i aquesta tarda el tennis Barcelona es prova Rafa Nadal, a veure si pot estar al godó.
Tot això a les 3:05, bon programa, Joan.
Fins ara.
I a la 7, la Linterna, avui amb la Mar Puerto. Mar, què tal?
Molt bona tarda.
Parlem avui de les parelles de fet i el risc que tenen, que si no es formalitzen poden perdre doncs totes les avantatges que hi ha. Tu amb qui abordaràs això?
Exacte, parlarem d'aquesta problemàtica de les parelles de fet amb l'advocada Marta Loza, després de conèixer la història del Javier, que es troba en aquesta situació. També parlarem de la gent que viu a pobles petits i que estan molt allunyats de les escoles, sobretot de cara als nens i les nenes,
molt
i de molts més temes.
Tot això a les 7:05, ara al migdia, COPE continua amb Pilar García Muñiz, que segueix explicant tot el que t'interessa.